Avui comencem amb un tema en directe que van tocar els Golconda fa un anyet a la sala annexa del Casal Torreblanca en un concert organitzat per la PUA. Recuperem aquest tema per explicar-vos que aquesta setmana tornen a estar de concert. Demà dissabte participen a un nou festival barceloní de folk i metal anomenat Festotem, que es farà a la Textil, al carrer Casp número 33 a Barcelona. Miquel Martínez, Jordi Sala, Pol Barber, que tot i que va deixar la banda, farà una col·laboració també com amb el Miqui del Toni Pissador i el Poni Pissador, i també Gerard Tor, Marta Barbero, Pau Rosés i Luca Palazzo. Segon capítol d'aquest espai radiofònic on ens donem el gust de parlar de cultura amb qui són actius i són actors, i avui, millor dit, de Sant Cugat, de la cultura santcugatenca. Recordem que podem escoltar aquest programa en directe a través del 91.5 freqüència modulada i quan vulguis a www.cugat.cat en format ràdio a la carta. I per cert, aquesta tertúlia es pot escoltar a les 3 del migdia també, com totes les que fem a les 9 del matí d'avui divendres. I ja tenim a l'estudi de Ràdio Sant Cugat els protagonistes dels propers minuts, però abans, i ja que parlem de cultura, fem un repàs de les activitats que tenim els propers dies a Sant Cugat i ho fem amb una selecció que ha fet la persona que més sap d'activitats culturals de Sant Cugat, l'Àlex Berenguer, amb la veu del Sergi Crusells.
Comencem amb tres propostes pels pròxims dies al Teatre Auditori. La primera s'estrena avui mateix, Quant temps em queda? Una comèdia per morir-se de riure de la dramaturga i directora Marta Butxaca. Demà tindrem un concert per a tota la família amb aquesta cançó que escoltem de fons en el concert de les millors bandes sonores de Disney interpretades per la Franz Schubert Filharmonia. Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i molt més. Un repàs per la música i els mons fantàstics de Disney. I per últim tindrem l'espectacle d'òpera Han and Praus, L'amor del temps perdut, espectacle dins del Live Victoria Barcelona i del Wii Festival del Teatre en Francesc de Barcelona. Un espectacle que serà el 2 de febrer que gira entorn de la correspondència amorosa entre el compositor Reinaldo Han i l'escriptor Marcel Proust. Un apunt d'aquest espectacle és que estarà en francès sobretitulat. Les entrades de tots tres es poden trobar a la pàgina web del Teatre Auditori i a un preu de 28 euros. Fem una repassada ràpida per les xerrades i conferències. Demà, a la Casa de Museu Cal Gerrer, es projectarà el curtmetratge Point Jordan, seleccionat en la secció oficial del Festival de Sitges, i posteriorment hi haurà un col·loqui amb el director del curt, el santcugatenc Pol Miró. El 31 de gener, a l'Ateneu Sant Cugatenc, hi haurà la conferència Quins efectes té el camí de Sant Jaume sobre la salut mental i el benestar psicològic, resultats de l'estudi Ultrella. Per l'investigador del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Feliu Soler. Ara passem pel bloc d'exposicions amb dos recordatoris. El primer, aquest diumenge 29 de gener, és l'últim dia de l'exposició Francesc Layret, el fil roig del catalanisme. Per tancar l'exposició es farà l'última visita comentada aquest diumenge a les 12 al Museu del Monestir. Per assistir cal inscriure's enviant un correu electrònic a museu@santcugat.cat. I per seguir amb un diumenge d'exposicions també hi haurà una jornada a portes obertes a la Galeria Canals amb motiu del seu 50è aniversari. Per assistir-hi també cal inscriure's enviant un correu a galeriacanals@canals-art.com. Per acabar, hem fet un recull de tres activitats més per aquest diumenge. La primera, a les 12, nova cita amb el cicle musical Cambres Singulars, a Casa Aimat, amb una interpretació de repertori de música antiga dels segles XVI i XVII. També es farà la ruta del Cugatenc, que sortirà del caminet de l'Avenç repassant les principals notícies locals del 2022. La ruta té una durada d'una hora i mitja. Per acabar, aquest diumenge se celebra la Diada per la No Violència i que aquest any retrà homenatge a Mahsa Amini, la jove kurda que va ser arrestada i torturada fins a la mort per la patrulla d'orientació de la policia iraniana La seva mort va desencadenar en tota una sèrie de protestes al país que han deixat més de 500 morts i 16.000 arrestats. Aquestes són algunes de les activitats que podem fer a Sant Cugat en els pròxims 7 dies. Per consultar totes les activitats que es fan al nostre municipi, entreu a www.cugat.cat/agenda.
Doncs aquestes són les activitats que també podeu anar a cercar i a contrastar a www.cugat.cat/agenda, com deia el Sergi. I la setmana passada vam parlar 91.5 de música i aquesta parlarem de teatre i de teatre a Sant Cugat, d'arts escèniques. I per xerrar una estona m'acompanyen a l'estudi la directora de teatre Teresa Canes.
Hola.
Hola, què tal?
Bon dia.
El crític d'arts escèniques i especialista cultural de Cugat Media, dia, l'Eduard Jané. Hola.
Bon dia.
Aquesta setmana t'hem fet treballar.
Molt. Espero que ho podrem veure a final de mes.
Segur, segur. No sé de quina forma, però segur que ho veuràs. També l'actriu, directora i professora de teatre, Vera Giró.
Bon dia.
Bon dia, Vera. Benvinguda a Ràdio Sant Cugat. I tenim per videoconferència el també director de teatre, actor i director de Can Ninot, el Cristian Treseño. Ho tenim per videoconferència perquè hi ha hagut un problema d'última hora. Hola, Cristian, bon dia i benvingut.
Hola.
De nou a Ràdio Sant Cugat. Bon dia.
Hola, Cristian.
Bon dia.
El tenim aquí, hem posat el Cristian en una pantalla a l'estudi perquè ens pugui veure i estigui més present amb nosaltres.
Jo el tinc de cul, eh?
Només et pots apropar i fer-li així una senyal, li fas una senyal perquè ell ens veu.
Mira, jo m'he posat en aquí i estic la mar de bé.
Hola.
Ara.
Hola, Eduard.
No ens despistem, que venim a parlar de teatre. Teatre Sant Cugatenc. Quina salut té el teatre a Sant Cugat?
Jo penso que prou bona. Avui hi ha molts grups. El que passa és que, jo penso que s'ha d'agilitzar més, o sigui, s'ha de... No sanejar més, sinó hauria d'haver-hi més interrelació. És una de les coses que jo a la taula d'arts escèniques he apuntat més d'una vegada. Penso que els grups de teatre a Sant Cugat haurien d'interrelacionar-se més. Jo no vull dir que es desbaratin els grups, però sí que hi ha grups que potser necessiten un perfil que no tenen i hi ha un altre grup que hi ha aquest perfil i llavors i li interessa. I això penso que és bo. És bo pels actors, és bo pels grups, és bo pels directors, és bo perquè es veuen diferents maneres de treballar i es veuen... hi ha directors que van d'una manera o fan d'una altra i que t'ensenyen una cosa, t'ensenyen una altra. Jo sempre dic que jo vaig a veure tot el que puc, sobretot amateur, perquè sempre aprenc. Sempre aprenc. Dels teatres, dels grups amateurs, però de Sant Cugat i d'arreu. Jo estic en un poble i el centre parroquial fan una obra i la vaig a veure. I segur que aprenc. Perquè és un aprenentatge constant. Llavors, això per un costat, i per l'altre també penso que els grups de Sant Cugat no estem anant a veure tot el que es fa a Sant Cugat. I això penso que és un problema.
Aquest és un tema que després traurem, que és el tema dels públics, perquè si no ja ens anirem...
Perfecte. Doncs jo he encetat el fet d'interrelacionar-se els grups de Sant Cugat.
Jo discrepo una mica de la Teresa. És bo. Al final, el resum estic d'acord, però discrepo una mica perquè tu penses una cosa... A Sant Cugat els grups fa 15 anys no es coneixien, pràcticament no es tractaven, no es miraven, ni sabien les obres que es feien.
Sí.
Entre ells.
El Pla de Cultura, quan va crear les taules, una de les virtuts d'aquestes taules va ser precisament aquesta. Va ser aconseguir que relacionessin i a partir d'aquest moment va haver una relació, un coneixement i, per tant, la possibilitat de col·laborar entre els grups. I això no havia passat mai. Per què? Entre altres coses perquè físicament hi ha grups, per exemple, el grup Espiral, doncs, treballa a Valldoreix, o el grup Mirasol treballa a Mirasol, etc. I això feia, entre altres coses, que no hi hagués aquest tipus de relació. Per tant, penso que si mirem enrere, es va guanyar molt. Però tot i així, efectivament, encara falta aquesta més relació. Sobretot, la capacitat de poder tenir aquesta vinculació entre grups, de poder col·laborar en segons quins moments. Jo penso que el Dia Mundial del Teatre ha sigut una mostra perfecta que defineix perfectament aquesta possibilitat, que jo, pues, fa 20 anys era impensable. Impensable, segur. Mm. A part, que no hi havia tants grups com ara. Mm-hmm. Estem parlant de grups que estan complint els 30, els 20 anys, els 25 anys, i, per tant, vol dir que hi ha una història que fa que això, doncs, sigui possible. A mi el problema greu que em sembla del que passa en el teatre amateur, o abans en deien, antigament, d'aficionats. Jo no m'agrada el tema d'aficionats.
Ah, anava a dir no.
Cotreja. I per això amateur.
Amateur.
I és espais. El que falta a Sant Cugat són espais.
Comencem a obrir melons i al final, i no hem parlat tots a la taula. Aquest me'l guardo també per més endavant.
Mira, però estàs d'acord amb mi, Eduard? Diríem, jo he dit que faltava això i tu dius que encara falta més, però que no hi era. Per tant, estàs d'acord amb mi?
Sí,
sí. Val. O que es diu que no estaves massa d'acord.
No, però vull dir que aquesta vinculació i aquest coneixement entre els grups sí que existeix ja. Mm-hmm. I sí que hi ha hagut col·laboracions, sabem perfectament.
Per exemple,
veiem una obra determinada i resulta que hi ha una persona que habitualment treballa en un grup que en aquest cas treballa en aquesta obra de l'altre grup.
Per exemple, a Mans del Teatre, que és la companyia que tinc jo, no té actors. Pues només tenim un grup que fa funcionar, i llavors, doncs, quan amb el poema de Nadal vas amb uns, quan venim a la ràdio vens amb uns altres, i quan ara que estic fent una altra obra, pues, he agafat gent diferent, perquè no tenim gent, per tant jo haig d'alimentar-me dels grups d'aquí.
Vera, des de
jo parlaré de la franja d'edat que conec més, no? que hem tingut des de 6 a 90 anys, no? Quasi. Crec que la salut del teatre és que hi ha molta gent a Sant Cugat que en fa, però si us pareu a comparar amb esports...
Ja.
Tallers de teatre ara tenim, què, 150 alumnes?
150 alumnes?
Quants juguen a bàsquet? Quants juguen a futbol? Una vegada ho comentàvem amb el Xavi Mañoses, no?, de Batoscola, i era com... res a pelar aquí. O sigui, artistes... Quants volen ser artistes? I quants volen ser futbolistes?
Sí...
Entraríem també en un altre meló, que aquest és enorme,
és
que és
meló.
La cultura,
clar.
I esport. Però deixem parlar el Cristian, que el tenim aquí, que li veig la cara amb ganes d'opinar al respecte. Cristian.
Gràcies. Jo és que crec que el teatre porta 3.000 anys en crisi. A Sant Cugat i a tot arreu.
Està bé.
Vull dir, estem en una crisi permanent, i precisament això és el motor del sector i del llenguatge. Però concretament a Sant Cugat, crec que la salut del teatre no és bona. No tenim un nivell que hauria de tenir una ciutat amb el nivell cultural que té, ni hi ha els prous espais, com comentava l'Eduard, perquè això succeeixi, ni hi ha una implicació en quant a la formació teatral perquè això també succeeixi. Hi ha casos, evidentment, que s'ensenya teatre i s'ensenya molt bé, però el cas de la formació en el temps de lleure en el teatre és un dels grans problemes de la gent que organitza la formació en el temps de lleure. La diagnosi és molt clara, perquè això passa, però és llarga d'explicar, per tant no m'hi entretindré, però sí que és veritat que grups de teatre, menys a llocs com poden ser els tallers de teatre de la Sílvia Cerván o algun altre cas concret, com per exemple també ens passa a nosaltres, a l'escola de teatre, les activitats teatrals són unes activitats que els grups s'obren i es tanquen moltíssim, perquè el teatre demana un esforç que la gent abans d'entrar-hi no coneix i els nanos abans d'entrar-hi no coneixen, i que no entra dins de tal com tenim programat el cervell. I estic d'acord amb la Vera, hi ha molts esportistes, però és que això no deixa de ser, hi ha moltes activitats esportives, però és que no deixa de ser un reflex de la realitat social, això. Quanta gent va al teatre, també? O sigui, no n'hi ha tanta, no arribem ni al 3,8%, segons el llibre blanc de les indústries culturals, de la gent que va habitualment al teatre, i per habitualment al teatre considera una persona que hi va 3 vegades a l'any.
Uau, això és habitual?
Això és el que consideren com habitual, sí. O sigui, una vegada cada trimestre i a l'estiu fas vacances, no?
I quan, clar, estem parlant de teatre en general, i quan parlem ja de teatre no professional o semiprofessional, el percentatge ja és complicat.
Baixa molt, sí.
Tenim diferents melons. Digues,
sí,
Cristina.
Sí, això és un meló.
Jo també volia fer una distinció entre això, entre el teatre professional i no professional. Quan s'estava fent la diagnosi, l'Eduard, la Teresa han parlat del teatre no professional, que em sembla que està molt bé, però i que està molt bé que existeixi, i és una tradició molt important dins del nostre país, però hi ha un problema realment a dins de la ciutat amb la producció i exhibició de teatre professional realitzat aquí. Amb qualsevol tipus dels llenguatges d'arts escèniques. Potser el que menys n'hi ha és amb dansa. Després sí que tenim els actors futbolistes que estan per aquí, o gent que té una trajectòria molt marcada però que no té companyia ni produeix a Sant Cugat, actors de renom que viuen aquí, que tots sabem qui poden ser i tal, però que realment coses que es produeixin aquí, que hi hagi una preocupació, com hi pot haver a Terrassa, per exemple. Quants habitants té Terrassa?
200.000, no? Més o menys.
200.000?
Sí.
Quants habitants té l'Hospitalet?
No en tinc ni idea.
No venim preparats.
Aproximadament una mica més que Terrassa. Mm-hmm. Val? Nosaltres ens acostem als 100.000, però és que la diferència entre els 100.000 i els 200.000 que tenen ells, en quant a equipaments i en quant a producció, diguéssim, local, artística, és abismal. És que aquí no n'hi ha.
A més, tu tens experiència també a l'Hospitalet, no?, amb Can Ninot, amb diferents treballs, festivals que has pogut muntar allà. Llavors has pogut veure la diferència.
Mira, una per a mostrar un botó. Nosaltres ens hem passat 6 anys presentant un projecte d'un centre de creació de teatre visual i de titelles als diferents responsables de la cultura que han anat passant per l'Ajuntament. No els ha interessat. Ei, és molt lícit, eh? Vull dir, no ho critico, però vull dir que suposo que com això ha passat moltes coses, i així com amb la dansa i amb la música s'ha recorregut un camí de la mà del consistori, que crec que ha sigut molt profitosa i que s'ha pogut veure doncs, amb resultats francament sorprenents en les escoles, com les cantates, etc., totes unes determinades coses, amb el teatre no ha passat, no? I poso com a exemple el fet del Centre de Creació de Teatre Visual i de Titelles de Can Ninot, perquè estic segur que molts altres projectes els ha passat el mateix amb arts escèniques. O sigui, l'Ajuntament té una pedra angular al voltant de la qual gira el teatre, que és el Teatre Auditori, fonamentalment. I està molt bé que existeixi. O sigui, no crec que, a més, els índexs d'ocupació i tal, cobreix unes necessitats molt específiques d'una part de la població. Però diguéssim que per la part dels creadors això no ha passat. Ens veiem forçats a treballar fora. O sigui, jo treballo més i estic més ben considerat i vull dir, més ben considerat, a veure, que és més fàcil fer les coses fora de Sant Cugat que no pas a Sant Cugat.
I això pot tenir a veure amb la manca d'espais de mig aforament o de menys aforament?
És que el que apuntaves és molt diferent. A veure, a Sant Cugat, com sabem tots, viuen actors i actrius i alguns director de teatre, diguéssim, professional. Òbviament, quan fan una obra, segur que van a parar al Teatre Auditori. Segur, quan fa gira, doncs venen a parar al Teatre Auditori. Això és teatre santcugatenc?
No.
Va, no? D'acord. Però comencem a partir d'aquí. Es podia fer teatre santcugatenc professional, és a dir, es podien fer produccions teatrals santcugatenques i es podien fer aquí i després, evidentment, a altres llocs de Catalunya? Sí.
Aquest és el problema.
Sí,
Que...
podrien fer, però ha d'haver-hi una companyia, ha d'haver algú professional, que vol dir que inverteixi diners per poder-ho fer. Existeix això? És a dir, és factible des del punt de vista econòmic fer-ho d'aquesta manera? Jo podria tenir molts diners i dir, escolta'm, en fi, Emma Vilarasau, etcètera, etcètera, etcètera. Fem una obra de teatre que es desgrada d'un autor que sigui d'aquí, molt bé, i la fem i la representarem al Teatre Auditori. I farem una setmana, 15 dies al Teatre Auditori. No es pot fer.
No, en vam fer una només, el tren, i va ser...
No, no, o per exemple, el que va inaugurar el Teatre Auditori, Història de Sant Cugat,
això només es
que
pot
van
fer, una
fer quatre representacions, cinc
això
representacions.
Això no es pot voltar.
Ara, això és el Teatre de Sant Cugat?
No. Segell,
jo,
Sant Cugatenc.
Perdoneu, en el programa que faig cada dijous, amb molta comèdia, sempre dic arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Per què? Les que es fan aquí, les que generen aquí, i les que venen aquí a mostrar-se. Quan dic casa sèries en general, ja no només de teatre. Però siguem conscients d'un fet. O sigui, les produccions en aquest moment... Quants productors de teatre hi han a Catalunya? No a Barcelona, a Catalunya. Productors que facin de forma habitual, facin produccions. Jo diria que n'hi ha tres.
Sí, el que
tres a tot Catalunya. I, a més a més, n'hi ha una, Focus, en aquest cas, que pot funcionar perquè, a més, doble les seves funcions a Madrid, perquè, si no, tampoc podria aguantar. Per tant, tenim un problema de tipus cultural, que és un,
i
tenim un problema de tipus econòmic, que és un altre, però que un sense l'altre no funciona.
I que jo penso que aquestes productores, que no cal que siguin productores, que poden ser, vull dir, els programadors dels diferents teatres, és que si no tens una persona mediàtica, doncs, per exemple, a mans del teatre té el poema de Nadal, que és, i tu ja ho saps, l'has vist, que és un espectacle, perquè hi ha una soprano, hi ha l'orquestra Sant Cugat, etc, etc. I no hi ha manera de poder-lo girar, no hi ha, i no és que sigui car, però esclar, vull dir, tothom cobra, és veritat, vull dir, a més el teatre és una companyia semiprofessional, diríem, però no hi ha manera, o no hi ha gent que la pugui vendre, promotors o el que sigui, i costa. Si tu no portes amb una companyia una persona mediàtica... Jo quan vaig fer La mort i la donzella, com que teníem gent mediàtica, la vam fer 4 o 5 vegades o 6 a Barcelona, però si no no ho pots fer. Per tant, jo penso que falta això a Sant Cugat, algú que pugui dir.
Però això està molt relacionat amb els públics, amb l'educació de què anem a veure, i la quantitat de públic, que està molt relacionat amb l'economia i tot això. Però el Cristian ha aixecat la mà.
Sí.
Amb aquesta mà de videoconferència.
Sí. Crec que l'anàlisi que ha fet l'Eduard, que és molt adequat, i que té molta raó amb l'opinió que ha donat, però crec que li faltaven alguns punts. És a dir, hi ha moltes creacions de teatre que no estan dins d'aquestes grans productores ni tenen el paper de... I a més, ell estic convençut que les ha vist, eh? Que i no tenen actors ni actrius de renom, ni uns directors, ni unes productores importants al darrere, però que sustenten la cultura de base, que és el teatre de petit format, que malviu com pot i que fa coses molt interessants i que d'allà tot sovint els actors descobrim autors nous i actors, actrius, escenògrafs, etc, nova que està començant a intentar entrar en el sector, i inclús molta gent que està a primera línia com a Focus i tal, que s'acosta en aquest circuit per produir coses més personals o senzillament diferents per investigar d'una altra manera. Perquè certament el teatre és car, molt car. I jo, probablement és dels sistemes d'expressió més complexos de fer arribar a la gent, perquè necessites posar d'acord un munt de gent que et compri una entrada per venir-te a veure, però també un munt de gent que pugui fer gira dalt de l'escenari. I això és extremadament complex. Però també hi ha una cosa que crec que és fonamental que s'ha de tenir en compte, que és la inversió en cultura que es fa des dels consistoris, i a Sant Cugat és molt baixa. No hi ha una inversió, o sigui, que hi hagi, no arribi a un euro per persona i any d'inversió en subvencions de cultura, joventut i esports, et diu el grau d'implicació que hi ha per part del consistori per recolzar el que sigui la cultura emergent o de base, no? Ignoro ara mateix que hi ha després de pressupostos de subvencions nominatives, que vol dir que són projectes que reben uns diners cada any perquè entren dins d'uns plans d'interès del consistori i tot això. Però en quant a les subvencions que permeten que la gent es regeneri, que entrin coses noves, la inversió és molt baixa. Però és que també és molt baixa la inversió en la gestió d'espais. És complicadíssim accedir a un espai.
Però Sant Cugat, i no només a Sant Cugat, no? Els Gaudí l'altre dia reclamaven el 2% pel cinema o per la cultura i no arriba al 2%. Llavors, no és una cosa endèmica de Sant Cugat.
No.
Però és que si fas el còmput a Sant Cugat, no crec que arribi ni al 0,7, eh? Si tu agafes menys d'un euro per habitant i persona, i això ho englobes dins del pressupost global municipal, és que no arribarà ni al 0,7, Vera.
Uh-huh. Jo voldria, és ridícul. Si em permets, voldria intervenir en aquest tema del pressupost, perquè em sembla... Jo he discutit molt aquest tema i m'han dit que no tinc raó mai.
No.
Per tant, volia dir, hi ha una diferència substancial entre la inversió municipal per fer una obra determinada, per exemple, els diners que s'han de fer per l'espai escènic de la Unió. Aquesta és una inversió. Però sobretot el que no hi ha amb la xifra que faci falta és la inversió, la subvenció contínua pels grups perquè puguin anar fent teatre de forma habitual.
I ara puguin hi ha fer-ho, subvenció.
Perquè ara es tanca cada una de les operacions, una per una. O sigui, es té que negociar una per una cada una de les accions que es fan, fixar, vejam quina subvenció hi ha, tirar-la endavant i, amb sort, cobrar-la en un temps que no vull dir quan és, perquè no ho sap ningú. O sigui, poden ser 3 mesos, poden ser 6 mesos, poden ser...
No, més d'un any.
Bueno, això, llavors, el tema és, quan parles amb segons qui i dius quin és el percentatge que es dedica a la cultura, en aquest cas en general, o en aquest cas concret al teatre, doncs clar, et surten unes xifres que no quadren. Perquè, insisteixo, una cosa és una operació concreta perquè hi hagi un grup que de forma regular pugui fer la seva activitat, i l'altra cosa és una inversió puntual que es produeix en un lloc determinat i que, efectivament, és important des del punt de vista econòmic. I això, mentre no hi hagi realment... O sigui, mentre la paraula cultura estigui a la boca de tots els polítics, però només sigui una paraula per fer bonic, no tirarem endavant mai.
Hem parlat molt de diners en aquesta tertúlia i volem parlar més de teatre. Parlem que està sovint s'està relacionat.
No, és que...
Totalment,
Jessica,
evidentment.
És que si no hi ha diners... pots fer moltes coses, moltes, però no pots fer el que podries realment fer amb la qualitat i amb la categoria que es pot fer, i amb la continuïtat.
Però jo el que vull ressaltar és que, tot i aquestes dificultats, hi ha molta gent que fa teatre aquí a Sant Cugat. Hi ha molts grups de teatre, amateurs, semiprofessionals, professionals, escoles de teatre i maneres de fer teatre de petit format. Vera, vosaltres també amb les improvisacions, amb les obres que feu des de l'escola, també és un altre tipus, una altra manera de fer teatre.
Uh-huh.
Reivindiqueu també aquest tipus de teatre.
Sí,
de
però
teatre.
També intentem que els nostres alumnes vagin. Intentem organitzar sortides, no? Que no només s'aprèn fent, sinó s'aprèn veient. I si no hi ha propostes que siguin... xules, barates, no? Interessants, més enllà de l'auditori i amb les seves cares conegudes i amb la seva rentabilitat econòmica, doncs no prendrem.
Perquè això s'ha d'ensenyar, no?
El fet això s'ha d'ensenyar.
El tema, el públic santcugatenc. Tenim públic que vagi a veure aquestes... el teatre santcugatenc que es fa? que possiblement no es fa al Teatre Auditori, però sí que es fa al Teatre Mirasol.
Però el públic no està ensenyat. Hi hauria d'haver-hi escoles
de veure, de com veure teatre,
com els de la Sílvia Cervany.
Bueno, pensa una cosa, que hi va haver un congrés d'espectadors,
Un congrés d'espectadors?
Doncs... A Barcelona, sí.
Sí, ho vaig sentir.
Organitzava un congrés d'espectadors i em vaig quedar al·lucinat perquè van venir gent de molts països.
Però és que...
Per ensenyar... A veure, jo tinc una edat. Jo tinc una edat.
I jo, quasi la teva.
Bueno, encara... I francament, quan sento segons quines coses, no ho entenc. A veure, el teatre és una manifestació cultural que ha tingut el seu públic aquí a Catalunya. S'ha fet molt teatre, i s'ha fet, com deies abans, molt teatre amateur, moltíssim, moltes companyies, molts pobles, molts poblets, inclús tenen la seva companyia. I no parlo dels Pastorets i tot això, no, sinó obres de teatre, ben fetes i ben portades. Molt bé. El públic que es crea, el problema que hi ha, per exemple, amb el teatre amateur o d'aficionats o semiprofessional en un lloc determinat, és que els amics, parents, coneguts d'aquella gent que fan el teatre van a veure aquesta obra.
Sí.
I els altres no hi van. Quan l'altra companyia fa una altra obra, els amics, coneguts, familiars d'aquells que fan l'obra van a veure aquesta obra, però no van a veure l'altra. Perquè jo ho veig. I
aquest és un problema.
Com tu, Teresa, ens trobem a vegades, veiem una obra i veiem, doncs, jo vaig
jo
a veure l'altra i
veig
uns altres. I penso, per què? Però escolteu, això no només passa amb el teatre, passa amb la música també.
Sí.
O sigui que hi ha, bé, per dir alguna cosa, un cor fantàstic, i els cors que hi ha aquí, els que són moltíssima gent, no van a veure, no van a escoltar aquest cor que
també
ve.
També ens hi trobem, Eduard.
Com s'entén això? Com s'entén?
Eduard, s'entén d'una manera molt fàcil, això.
Explica-m'ho, sisplau, que em trobes aquest problema.
Hi ha dos factors aquí, sota el meu punt de vista. Jo també començo a tenir una edat i això sí que és un... El tema de la comunicació és fonamental per omplir una sala.
No.
I habitualment és molt difícil que es faci una comunicació.
A vegades no és suficient. Una bona comunicació no sempre respon amb la sala plena.
No, és evident. A
Sant Cugat, quan fa un grup fa una obra de teatre, ho sap tothom. I si no ho saben és perquè no ho volen saber o perquè no els interessa.
I diem una altra cosa, perdoneu, Un grup d'aquí fa una obra de teatre, una representació, a vegades
dues
representacions, evidentment al mateix cap de setmana, divendres i dissabte, dissabte i diumenge, molt bé. No en fa cap més? No en fa cap més. El lloc on t'ho fa té una capacitat de 200 persones. Per tant, vol dir que si omple, que és un èxit, són 200 persones. Sant Cugat, com sabem tothom, ja té 95.453 censats.
Com a
5? És un augment, anirem cap als 100.000. Clar, si una companyia d'aquestes amateurs fa dues funcions i aconsegueix tenir 400 espectadors, és un èxit absolut, però en canvi, des del punt de vista de la representació de la ciutat, és una porqueria. És mínim, és... Vaja, la mínima expressió, perquè aquesta companyia que ha estat treballant 6 mesos per preparar aquesta obra hauria de fer com a mínim 6 representacions.
Llavors, en vistes del Teatre Auditori, de programar alguna obra amb segell santcugatenc, quan pretendrà omplir 800 butaques amb una obra santcugatenca?
900 ja.
900.
Home, el tren les va omplir i es va quedar gent fora.
Però
clar, era una cosa excepcional, no hi podrà haver-hi un altre
Teresa,
cop això.
Teresa, a l'obra sortien 200 persones.
No.
Gairebé.
Quasi 100 personatges, 80 persones.
Bueno, llavors vol dir que si venien només que vinguessin 4 persones per cada un dels que sortien, ja tenies el teatre ple.
És complicat sense col·laboració. Anem al tema inicial, sense col·laboració entre companyies. Ens hem quedat amb el segon factor que el Cristian volia explicar i que ens hem quedat allà, no sé si el tens aquí
present. Sí, jo crec que hi ha tres, sota el meu punt de vista. Un és que la comunicació... moltes vegades no arriba perquè no es fa bé, I després, per un altre costat, hi ha el tema de el que estàs fent interessa, que això és important, perquè habitualment, i no només en el món del teatre amateur, sinó també en el món professional, els creadors fan coses però que a la gent els importa tres pepinos. Si el torturaven de petit o li havia passat qualsevol cosa, o una obra que han trobat vés a saber on, no? I això també passa amb les pel·lícules, eh? Vull dir que no és un, ni amb els llibres, hi ha moltes coses, però vull dir, clar, estem movent-nos en un univers més petit, que és el de creadors, que és el del teatre amateur. I el tercer és la qualitat del muntatge. O sigui, en general, el teatre és avorrit. En general.
Jo no ho crec.
Jo tampoc.
Jo no ho crec, no estic d'acord amb tu.
Jo, agradarà o no agradarà, que és una altra cosa.
Em sembla fantàstic, que no esteu d'acord amb mi, però en general, per mi, el teatre és avorrit.
Per què?
I el cinema també, perquè repeteix. O sigui, el perquè repeteix
tanquem els teatres.
Per trobar una cosa que et commogui cada vegada és més difícil, com més
em veu. Jo, més les obres de comèdies i de riri, de hi-hi-ha-ha, són les que no vaig veure, doncs.
No, però és que jo no t'estic dient que m'hagi de riure per passar-m'ho bé, eh? Estic parlant, hi ha moltes maneres de passar-s'ho bé gaudint d'un espectacle.
Que et faci principalment, pensar, per exemple.
Principalment jo el que li demano en un espectacle és que no surti igual que he entrat i que em commogui. Sigui perquè he rigut, o sigui perquè m'ha fet pensar, o sigui perquè depèn del que vagis a veure, no? A mi això en general no em passa. Però també com a director soc molt conscient que hi ha determinades coses que pots fer i que pots posar dalt d'un escenari, que si tens un bon equip i tal, doncs hi ha una part de sort també. Saps que funcionaran i d'altres que no.
Cristian, escolta una cosa. Per exemple, tu vas anar a veure la trena que van fer la setmana passada al Teatre Auditori?
Ui, fillet, jo porto des del desembre amb Covid i gripes sas a casa amb les nenes, sí, que perquè no estic aquí. Clar, i no,
et dic això, si haguessis anat a la trena, t'haguessis vist una obra feta per dones, només per dones, a partir d'una obra, d'una novel·la d'una dona, la francesa, i haguessis vist un acte teatral extraordinari,
amb moltes cares
conegudes,
amb una feinada brutal
dintre i fora a l'escenari, o sigui, darrere l'escenari i dintre l'escenari, i la gent entusiasmada amb el teatre ple. Aquest any doncs ha vingut amb Juan Diego Botto, que va fer una cosa de Lorca més coneguda, o sigui, tothom sap, sí, la gent,
però
i en canvi va ser fantàstic. Deixa'm acabar. I per tant vull dir-te que efectivament hi ha unes obres que són una merda, així de senzill, però hi ha moltes obres que són molt bones, com amb tot, doncs hi ha uns cuiners que cuinen molt bé i uns cuiners que cuinen molt malament, com
jo precisament
tot.
Que agafo l'abonament de l'auditori, doncs ara, actualment, hi ha obres de teatre que no les agafo, prefereixo més agafar dansa, música, òpera, etc. Vull dir, perquè jo agafo, cada semestre tinc 14 entrades, de vegades les haig de regalar perquè em surt una altra cosa. Per tant, vull dir, és anar-ho a veure tot. Sí que surto de vegades que dius, no, tal. Però el teatre no és avorrit. No, has de saber triar què vas a veure i tal. El que passa és que Sant Cugat... No,
heu d'entendre, perdona, Teresa, el gruix del teatre és avorrit. Si no, hi aniria més gent. Ara, que...
No estic d'acord. La gent no està acostumada a anar al teatre. Per què? Perquè a les escoles se juga a futbol però no es fa teatre.
Però és que el futbol també en general
perquè en el pati els nens juguen a futbol i no es posen a actuar, etc. És tot una política, diria.
Però no és només el teatre. La gent no va al cine.
Ja,
clar que no, perquè les pel·lis són una merda, també, en general. El que em vinc a referir...
En el pati no pots fer cine.
No.
Però en canvi sí que pots fer teatre, o pots, sí, o pots no sé...
No, el que vull dir, dient això, la gent no va al teatre, esclar, perquè en aquest moment, i sobretot l'efecte pandèmia ha tingut el seu efecte, sí. I jo conec gent que em diu, com és que no t'he vist el teu auditori? No, és que em preocupa un lloc tancat i prefereixo que no, sobretot gent gran com jo.
Aquest és un factor, un factor afegit més. Jo crec que són molts, sí, molts factors, no? Segurament es combinen amb
però
el
no
que tots,
tots
no d'avorriment.
Tot el que, tots els factors que heu anat dient, l'acostumar-se i com considerem la cultura des de petits, no? Com la, la cultura en general. Com ens ensenyen a consumir la cultura des de petits, la gratuïtat,
per exemple.
És que no tot el
que passa en un escenari és cultura. O sigui, això és el que em vinc a referir jo també. Quan, o sigui, una cosa és entreteniment, espectacles en viu i cultura. No totes les obres de teatre que jo he fet i dirigit són cultura, ni algunes són entreteniment, unes altres són espectacles, i de tant en tant, d'una forma excepcional, el que passa que tenim la sort que hi ha molts creadors que són molt bons, també, passa el que ha dit l'Eduard, que vas a veure una obra de teatre que és un esdeveniment teatral de primera línia perquè allò és art.
Però
i no saps ben bé com hi han arribat.
Però no és de Sant Cugat. Saps?
Però hi ha, hi ha una visió elitista que no cal tenir respecte a ensenyar a veure teatre, no? Vull dir, ah, això, alta cultura. Què vol dir alta cultura?
Parlem del públic, no, és molt important.
És un altre meló per obrir una altra
sí,
via, no?
Aquí m'estic apuntant. Sí. A més, que ens queden 2 minuts i mig, per tant, necessito que feu, digueu alguna cosa positiva per deixar això.
Jo volia saber, veure, el que deies del públic, perquè jo estic completament d'acord amb tu. El públic és el públic que no està preparat, o hi ha poc públic preparat per veure segons què i tot plegat, precisament per lo que parlàvem abans de començar de l'obra que es va fer
del dissabte passat.
Dissabte passat. El públic no està preparat. A part de que no li agrada anar a teatre, jo vaig a veure tot el que sigui. I el públic ha de saber què va veure i s'hauria d'acostumar a anar a veure de tot.
Cristian, ràpid.
Jo crec que ja ho hem dit tot. A veure si pot parlar la Vera una miqueta.
Eduard?
Jo volia dir que amb tot, podem estar ben contents del que ja s'han cobrat.
I Vera?
Jo crec que hi hauria d'haver més espais, hi hauria d'haver més propostes i que el públic hi anés i gaudir-ho.
Doncs ens hem quedat amb el meló de... Jo us volia proposar fer càstings d'aquells locals per fer col·laboracions, càstings d'actors.
Sí, bueno, va sortir això, aquest mail de dir fem una bossa de treball de tots els actors.
Quants en tindrem aquí, actors?
A la pròxima taula d'arts escèniques es parlarà d'això.
Quants actors tindrem a Sant Cugat?
No ho sé,
més sí, del 0,7%.
Vale, doncs ens quedem amb això. Espais, foment del teatre, educació,
educació
i, sobretot educació i escoles de teatre. Doncs però no ens queda massa temps. Eduard, Cristian, Vera i Teresa, moltes gràcies per passar aquí una estona a Ràdio Sant Cugat xerrant de teatre, de Sant Cugat,
que
de diners,
estat mitja hora més,
del teatre,
no?
Auditori. Sí, podríem allargar, però el butlletí ens arriba. Volíem recordar-vos, estem escoltant The Big Jamboree, que actuarà diumenge a la sala El Siglo Mercantic en el marc del cicle Swing a tope. Entrades 15 euros, anticipada i 18 a taquilla. I entreu a l'agenda de www.cugat.cat i allà veureu l'enllaç per poder comprar les entrades. Molta cultura. Fins el divendres vinent a les 9 del matí. Oh.